Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors. Ramon Margalef, científic i home de fe. Al darrer número del Setmanari Catalunya Cristiana ens fixem en l'espiritualitat d'aquest precursor en el camp de l'ecologia. Ho fem de la mà del pare Inaraja, que el va conèixer de primera mà com a rector a la Llobeta. En les seves conferències, d'una manera o altra, es referia a passatges evangèlics. Explica el nostre col·laborador.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. La intenció del Sant Pare. Un espai mensual de la xarxa mundial de pregària del Papa. Desembre.
Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo.
Us hem ofert la intenció del Sant Pare per aquest mes, una producció de la xarxa mundial de pregària del Papa. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de llegir. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164, reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Cap d'any al centre lleidatà. Els socis del Club Més Amics tenim una cita imprescindible. Celebrar l'any nou al centre lleidatà amb un menú increïble i l'ambient perfecte per donar la benvinguda al 2020. Per només 58 euros per persona, punyetes de Nadal, gall dindi, tronc de Nadal, raïm, cotilló i molt més. Cap d'any al centre lleidatà. Gran Via de les Corts Catalanes 592 de Barcelona. Més informació al 93 409 2770. 93 409 2770.
No em toquis el nap.
Perquè toques l'esforç de molts veïns.
Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
Toques el que més m'agrada.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Benvingudes i benvinguts a la redacció de Catalunya Cristiana. A través de la sintonia de Ràdio Estel, durant els propers minuts, us explicarem les informacions que us hem preparat aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Hi trobareu pàgines especials de Nadal i l'actualitat de les diòcesis catalanes i del Vaticà. Us acostarem informacions culturals i socials sense oblidar els reportatges i les entrevistes en profunditat, els testimonis i també els articles d'anàlisi i d'opinió dels nostres col·laboradors. Us acompanya les vies de so Xavi Aguilar i el micròfon Rosa Maria Gené. Comencem!
Els destacats d'aquesta setmana.
En aquest número especial de Nadal, dediquem el reportatge de la secció en primer pla a la reconciliació en temps de desconcert. Les dificultats per gestionar el conflicte en societats plurals fan necessari avançar en estratègies de resolució que siguin constructives, creatives i, sobretot, no violentes. La treva enmig d'un conflicte és preuada i fràgil alhora, com un vas de terrissa. Ho saben prou bé a Síria o a Colòmbia. Avui, a casa nostra i a molts indrets del món, els aires de pacificació no passen pel seu millor moment. La reconciliació pot representar una oportunitat per gestionar el desacord, però vivim uns temps on la polarització de postures cada vegada és més gran. Perdem la curiositat per entendre i saber per què l'altre pensa diferent. Un dels components que pot haver-hi influït són els joves, que senten que les institucions que han creat les generacions anteriors per facilitar el benestar només beneficien una petita part de la població i la majoria està en una situació d'incertesa econòmica i de futur. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, alerta que s'ha intensificat la tendència cap a una polarització destructiva.
El que sí que constatem, Catalunya, però també en el temps coincideix amb molts altres països, les democràcies més consolidades a Europa, per exemple, o en desenvolupament en molts altres països, és que una tendència a una polarització destructiva. Destructiva en el sentit de que ja no es tracta tant a l'objectiu de guanyar una batalla dialèctica contra l'altra, sinó que agafa una tendència de desconèixer la legitimitat del posicionament de l'altre.
També cal tenir en compte la incidència de les xarxes socials que conviden a missatges curts i desqualificadors. Ens informem i ens comuniquem en gran mesura a través d'aquestes xarxes socials quan no hem après encara a gestionar-les d'una forma més constructiva. I un element que tampoc no podem oblidar és que els codis culturals en els quals hem estat socialitzats normalitzen la violència estructural i la cultural. Es tracta de tot un ideari que hem assumit a través dels contes que llegim des de petits, de les pel·lícules. Tot això influeix a casa, a l'escola, a la societat en general i fa que les respostes, quan hi ha un conflicte, siguin cridar, imposar, venjar-se. I això, portat a l'escala dels estats, ens encamina a la carrera armamentística. Per això, el jesuïta expert en no violència, Joan Morera, ens dona a conèixer una iniciativa que promou cristianisme i justícia.
Diferents formats que provoquin experiència i que no només intentin que el nen o la nena, diguem-ne, coneixin millor la no violència, sinó que, a més, puguin anar transformant la seva manera de veure la realitat, puguin adquirir una experiència davant de conflictes per poder afrontar-los creativament i capacitar-los d'eines per aquestes terceres vies.
Joan Morera també reflexiona sobre l'aportació que des del cristianisme s'ha fet sobre la no violència i esmenta Pax Christi, Lanza del Basto o Lluís Maria Xirinacs. Amb tot, reconeix que encara hi ha un camí per recórrer.
La influència que hi ha hagut de no violència a Catalunya ve del cristianisme, no? Però a la vegada penso que falta un pas gran de creativitat i de valentia. O sigui, a les comunitats cristianes, per exemple, a parròquies, seminaris, així, s'ensenya a l'obediència, i l'obediència és bona i és necessària, sobretot des de la maduresa, des de la llibertat, però a la vegada jo crec que no s'ensenya a la desobediència de les lleis injustes o de les injustícies en general.
Malgrat que puguem tenir una impressió diferent, hi ha estadístiques que ens diuen que el nombre de campanyes no violentes en conflictes internacionals s'ha multiplicat per 6 des de finals de la Segona Guerra Mundial i actualment és 4 vegades més gran que el de les violentes. La voluntat de resoldre els conflictes sense violència és un anhel que cada vegada pren més força i troba més persones disposades a implicar-s'hi. En aquest sentit, el jesuïta Morera destaca aquest esforç per perfeccionar l'art de la pau.
Des de l'últim segle, moltes grans figures, des de Gandhi, que ho va aprofundir moltíssim a la pràctica, fins a Jean Sharp, que ha reflexionat i aprofundit amb el seu manual de la dictadura a la democràcia, un manual traduït en més de 30 idiomes que ha marcat moltíssim revolucions no violentes, o figures femenines com les investigadores Erika Chenoweth o Maria Stefan.
Per gestionar un conflicte de manera constructiva, cal no perdre de vista uns elements bàsics, el silenci i l'escolta activa. I no estem parlant d'un silenci resignat, de no portar la contrària perquè no es molesti ningú. Es tracta de no sobredramatitzar un conflicte i ser capaços de tenir actituds flexibles perquè ens movem en el terreny de la complexitat i de les postures diferents. Així, Christian Helbolzheimer ens parla de la necessitat de tractar-se amb cura si ens trobem immersos en un conflicte, un concepte que engloba tres idees clau.
Amb la complexitat i amb la polarització suggerim tractar-nos amb cura. I cura entès també com la unió de tres conceptes claus: curiositat, respecte i autocrítica. Si mantenim curiositat per entendre l'altre perquè pensa de forma diferent, respecte per la persona independentment per les seves idees i autocrítica perquè entenem que ningú té la veritat absoluta.
En aquest reportatge també parlem amb Jacques Hertz, teòleg i expert en conflictes i pau sostenible, que ens ofereix una interessant reflexió sobre la relació entre dues persones enemigues.
Pero imagínate ahora, desde tu fe en la reconciliación, lo que va a pasar en el cielo. Vais a estar sentados juntos en una mesa, con un vaso de cerveza o de vino o no sé qué, y vais a estar, bueno, hablando el uno con el otro sobre la belleza, la valentía de la vida en común. Entonces, si crees en esto, cambia esto su manera de vivir ahora.
La Premi Nobel de Literatura, Toni Morrison, apunta que els éssers humans tenim tendència a aïllar els qui no formen part del nostre clan i a considerar-los enemics, éssers vulnerables i deficients que requereixen control. I aquesta tendència ve de lluny i no es limita al món animal ni a l'home prehistòric. Des del Gènesi se'ns diu que tot el que veiem, la creació, no és un acte de violència, sinó d'amor. I, per tant, la violència és una cosa contra la qual hem de lluitar. Catalunya té una llarga tradició de no violència que ha rebut al llarg de la història. Segons el jesuïta Joan Morera, és un llegat que cal reivindicar i treballar-lo perquè continua sent vàlid en aquests moments que vivim.
Hem rebut molt de llegat i molt de substrat de no violència, diguem-ne, a Catalunya, en general a la història, figures grans que hem anat tenint a Catalunya en general, que ens ha fet molt més sensibles i molt més, diguem-ne, gent de pacte, no? Gent del pacte.
Per a Jacques Haers, és possible la reconciliació en societats fracturades i en el context d'una cultura hegemònica de l'exclusió, del descart i del triomf del poder i la força sobre les víctimes. Reconciliar-se, ens diu, és una qüestió que podem treballar encara que no es tingui una solució o un llibre de ruta i que hem de tenir en compte les interconnexions.
La visió del reino, la visió de la mesa comú, la visió de la reconciliació existe perquè la creació en si mateixa ja és reconciliación. Entonces, nuestra realidad es una realidad de ser interconectados en el destino. En flamenco se dice Lotsverbundenheit, alianza de destino.
Reconciliació, diàleg, escolta, posar-se en el lloc de l'altre són només alguns punts que tractem en el reportatge d'aquesta setmana. Una feina que demana exigència, compromís i obertura de cor i d'esperit. En el número de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana us parlem de la recuperació patrimonial de l'Orga Catalunya amb un nou capítol en la seva recent però fecunda història. En aquesta ocasió es tracta de la restauració d'un orga de 548 tubs per a la cripta i parròquia de la Sagrada Família, que es preveu que a partir del setembre-octubre del 2020 pugui acompanyar la litúrgia i enriquir encara més l'oferta musical i cultural del país. La història d'aquest orga, que s'està restaurant al taller Blancafort Organers de Montserrat, barreja Antoni Gaudí, la Sagrada Família, la Congregació de les Religioses del Sagrat Cor de Jesús i un instrument únic que els experts defineixen com l'Stradivarius dels orgues. Es tracta d'un cavaller coll, l'únic que existeix a Catalunya i que va ser construït el 1896 a París. El rector de la Basílica i Parròquia de la Sagrada Família, mossèn Josep Maria Turull, destaca la procedència de l'instrument.
Aquest orgue arriba aquí perquè la Congregació de Religioses del Sagrat Cor és d'origen francòfon i va venir aquí des de París. I com que el constructor d'orgues que hi havia instal·lat a París era l'Aristide Cavaller Coll, de fet ell és qui fa el gran orgue i també el petit orgue de Notre-Dame, doncs per això li van encarregar a ell.
Amb el lema «Deixa la teva empremta» al cor de la Sagrada Família, s'ha engegat una campanya d'apadrinament que servirà per fer front al cost de la restauració, pressupostat en uns 150.000 euros. Per fer les aportacions es poden fer presencialment a la cripta de la Sagrada Família o bé a través de la pàgina web orgadelacripta.cat, que permet apadrinar els tubs de l'orga en diferents modalitats, 50, 150, 500 o 1.000 euros.
Qui passi per la cripta podrà contemplar, doncs, això. Hi ha una pancarta pràcticament en el qual es reprodueix a mida quasi escala 1-1 aquest orga per veure com realment encaixa per estil, per mida i per potència en aquell espai. I llavors ja allà mateix es pot fer en efectiu, es pot fer també amb targeta o es pot fer doncs amb una donació a través del banc, que doncs això, que totes aquestes en aquest cas desgraven també.
Actualment aquest orgue tenia poc ús i ara, amb la seva arribada a la Sagrada Família, es recupera un dels millors orgues romàntics que hi ha al món.
Hi havia un orgue de màxima qualitat perquè aquesta empresa Aristide Cavaller Coll és considerada la millor empresa d'orgues romàntics del món. I llavors, doncs, era un orgue que havia anat fent-se servir cada vegada menys, perquè doncs no hi havia tampoc qui el pogués tocar, i després de més d'un segle de vida necessitava d'una restauració a fons, que tenia un cost molt notable.
Fins i tot, el rector de la Basílica i de la Parròquia de la Sagrada Família, mossèn Turull, no dubta en parlar d'una joia organística.
El plantejament era dir, realment, dins de la cripta de la Sagrada Família, que és patrimoni de la humanitat i que realment és una joia de recolliment i de bellesa, doncs també hi encaixaria perfectament aquesta joia de la música, que és un orgue de l'Aristide Cavaller Coll, que resulta que és l'únic que hi ha hagut i que es manté a Catalunya.
Interioritats de la redacció.
Aquesta setmana ens acompanya als estudis de Ràdio Estel el nostre company periodista Miquel Àngel Codina. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, què tal? Com anem?
Perquè ens parlis d'aquest número especial de Nadal, que anem a més pàgines, tenim reportatges, entrevistes, articles, però potser la primera cosa que hem d'assenyalar és la portada, que és una portada diferent a les habituals.
Doncs sí, és una portada que podríem qualificar d'excepcional. És una petita obra d'art, és innovadora, original. És obra de l'artista Goretti Pomé i tota ella, diguem-ne, que està en un fons blau-gris turquesa que vol abocar doncs, l'esperit, també la boira, el vent hivernal, i tota ella és un símbol de la interioritat de l'ésser cristià.
Per tant, tenim aquesta primera portada, que és la nostra felicitació de Nadal per als nostres lectors. I entrem ja en continguts. Tenim un article sobre la Basílica de la Nativitat de Betlem. I per què en parlem, d'aquesta
doncs
basílica?
Sí, en parlem perquè el dia 6 de desembre el cardenal Pietro Parolin, que és el secretari d'Estat Vaticà, va presentar les obres de restauració de la Basílica de la Nativitat a Betlem. És una restauració que va començar l'any 2013 i que ha comptat amb la col·laboració dels responsables de la gestió de la basílica, que són, com tots sabem, el Patriarcat Greco-Ortodox de Jerusalem, la Custòdia Franciscana de Terra Santa i el Patriarcat Armeni Apostòlic de Jerusalem.
També tenim una proposta pels nostres lectors que vulguin pelegrinar, recorrent la ruta de la Sagrada Família per Egipte.
Sí. És una magnífica crònica del Javier Molina, que és un col·laborador nostre, i ahir doncs, ha parlat amb el Nader Gerges, que és un empresari copte i un dels artífecs que ha donat vida novament a aquest itinerari que va fer la Sagrada Família per Egipte. Quan Maria i Josep van protagonitzar aquest itinerari per salvar Jesús de les urpes d'Herodes. És un itinerari doncs, que des del 2018 es va posar en marxa i que bé, doncs, ha estat organitzat per l'òpera romana Pellegrinini, una entitat oficial de la Santa Seu que és encarregada d'aquest tipus de pelegrinatges.
Com cada any també tenim una proposta pels més peques, no? Pels petits de la casa, amb un conte de Nadal que ja és habitual cada any.
Sí, ja és habitual que les nostres col·laboradores, la Maria del Carme Vigorra i Maria Josep Salvador, amb la col·laboració de la il·lustradora Teresa Masdeu, doncs facin un conte adreçat als més petits de la casa, i aquest any doncs, es titula La primera joguina del nen, i convidem doncs, a tots els amics oients d'Estel a elegir-lo, òbviament.
Tenim aquest conte. També tenim entrevistes. En aquest cas, una entrevista que has fet tu, en sí. L'Àngel, el Carles Torné, sí. Que ha publicat 27 Nadals i un rei, i que, de fet, a la portada nostra, un dels fragments d'aquest llibre, d'aquests poemes, els posem com a felicitació de Nadal.
Exactament. El Carles Torné és un escriptor doncs, de molta significació al nostre país. És director executiu de l'Associació d'Escriptors PEN, amb seu a Londres, i en aquest llibre, 27 Nadals i un rei, d'edicions 62, doncs ens parla d'aquestes Nadales que des de l'any 90 ha escrit adreçades a amics, a familiars, i aleshores doncs, ha pensat que podria recollir-ho en un llibre, i és un llibre magnífic per regalar, per llegir, per celebrar també durant aquest Nadal, i ja doncs, fonamentalment són poemes dedicats a cadascun dels personatges dels textos evangèlics. N'hi ha dedicats a Zacaries, a Maria, a l'Àngel Sant Gabriel, a Josep, i bé, doncs, segons m'explicava el Carles Torné, per ell, aquesta investigació poètica del Nadal fa doncs, que estigui molt present en cadascun dels seus poemes.
Clar, a més, toca temes durs, no?, en aquest llibre.
Sí, toca temes com la immigració, la presó, la pobresa, i per exemple em deia doncs, que la Nadala dedicada als presos la va fer 5 anys a partir de la campanya internacional que es va dur a terme en defensa dels escriptors empresonats. O sigui, partés d'una realitat per elaborar de manera lírica doncs, un textos que vol associar tant doncs, el Nadal, l'Advent, el naixement de Jesús, amb també les situacions actuals que poden passar a casa nostra i a tot el món.
Mm-hmm. Un altre reportatge que us oferim aquesta setmana i que em consta que tu, com a cinèfil, t'ha encantat i que el podries haver signat tu, però no l'has fet tu.
Doncs no, l'ha fet el nostre company, en Joan Pallarès Personat, que és un gran col·laborador del setmanari i també d'Estel, com tots sabem. I en aquest magnífic reportatge doncs, ens parla de com ha plasmat el cinema, doncs, el Nadal. El cinema com a expressió artística més moderna que no pas, doncs, per exemple, doncs, la literatura o les arts plàstiques, la pintura, l'escultura. I ens parla, doncs, de fa un itinerari doncs, des de les pel·lícules de cinema mut, de Louis Lumière, fins a les pel·lícules més actuals, passant doncs, per pel·lícules espanyoles, grans pel·lícules espanyoles, com, per exemple, La gran família, per exemple, Plàcido, i fa referència també a aquells films que tenen com a protagonista doncs, el Pare Noel o Santa Claus, no? Per exemple, D'il·lusión también se vive, que és un clàssic, amb una Natalie Wood molt petitona, i el gran actor Edmund Gwent doncs, fa de Papa Noel. Sí.
Per tant, tenim, com veieu, o podeu sentir aquesta setmana, moltes propostes de Nadal en aquest número especial. Agraïm molt al Miquel Àngel que ens hagi acompanyat aquests minuts, no?, per fer-nos
un plaer. I, bueno, i felicitar doncs, a tots els amics d'Estel un sant i joiós Nadal.
Igualment, Miquel Àngel. Igualment, molt bon Nadal. Gràcies. Ben atents, perquè encara tenim més notícies en aquest número de Catalunya Cristiana que us volem oferir. Us hem preparat més entrevistes, més reportatges i més seccions per gaudir i que ara expliquem en format de breus. Nomenament al Vaticà. Aquesta setmana recollim que l'arquebisbe de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, és el nou prefecte per a la Congregació per a l'Evangelització dels Pobles. El cardenal Tagle, que també és president de Càritas Internacional, és un home d'una gran sensibilitat vers els pobres.
El papa Francesc ens ha ensenyat el poder de l'acció sobre les paraules i ens ha convidat a divulgar, defensar i viure la cultura de l'encontre d'una manera senzilla, simplement, com ho va fer Jesús.
Not just seeing, but looking.
No només veure, sinó mirar. No només sentir, sinó escoltar. No només passar al costat de les persones, sinó aturar-se amb elles.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana entrevistem el cardenal Walter Kasper, president emèrit del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians. Entre altres reflexions, el Púrpura ens diu que el pessimisme no pot formar part del diccionari dels cristians.
Un cristià no pot ser pessimista, perquè sabem que en cada situació estem a les mans de Déu i podem confiar. Pot ser una situació terrible, però al final estaré a les mans de Déu i aquesta és l'esperança de la meva vida del dia a dia.
Vint anys del col·lectiu El Bou i la Mula. El 1999 naixia aquesta entitat pessebrista al monestir cistercenc de Santa Maria de Solius per tractar el pessebrisme des d'una perspectiva polièdrica. Enric Benavent, un dels membres del Bou i la Mula, ens parla de l'actualitat del pessebre.
En el pessebre sí que ens permet això, per la singularitat, per la càrrega simbòlica del mateix relat del Nadal, ens permet contextualitzar el fet del naixement de Jesús al nostre voltant. En el fons és l'expressió de l'encarnació, no? Déu ve a mig dels homes. De quins homes? Doncs de nosaltres, no? Del nostre context, de la nostra societat. Per això té molt de sentit aquests nous llenguatges, aquesta idea de... Anem a portar el pessebre també al segle XXI, no el deixem al segle XVIII, no? Com fem normalment, que fem una masia catalana del XVIII. No, portem-lo també al segle XXI.
I aquesta setmana ens fem ressò d'una iniciativa de la Plataforma d'Educació Social Salesians Sant Jordi de Girona. A ritme de hip-hop, el videoclip Tot ho podem canviar ens sensibilitza sobre la diversitat i la realitat intercultural. I sona així.
Yo salgo a la calle sin rumbo y sin futuro.
El racismo está incluido, yo sigo mi camino.
Veo a la gente diferente por ser de otro color.
Aunque tenga la misma mente, sienten el mismo dolor.
Esta es la realidad, no lo digo con maldad.
Ser de otra nacionalidad no es superioridad.
هذا عليك حتى يا كحل هو قلبك بيض بلادم كيسبك في الاول ومن بعد كيجي كيطلب عندك تيقف شي واحد الا قال لك شتا كتصف في هاد الزمان حتى الامام اخويا راه ولا كيكذب.
Todos podemos cambiarlo.
On peut tout changer. Tout podem cambiar.
Mar ens demanda d'air.
Yo salgo a la calle y quiero gritar que todos somos iguales.
Vamos a reivindicar.
Todos podemos cambiarlo.
On peut tout changer. Tout podem cambiar.
Mar ens demanda d'air.
I recordeu que podeu col·laborar amb nosaltres a través de les seccions Cartes del Director i Notícies del Lector i que també ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram. Gràcies per la vostra atenció i molt bon Nadal us desitgem des de la redacció de Catalunya Cristiana. Salutacions a Xavi Aguilar, al control tècnic i de qui us ha parlat, Rosa Maria Gené. Ens retrobem la setmana vinent, si Déu vol.
Podeu comprar Catalunya Cristiana a liquiosc.cat, a la vostra parròquia o fer-vos subscriptors a través de la nostra web catalunyacristiana.cat o del telèfon 93 409 28 10. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Cada vegada que intentem tornar a la font i recuperar la frescor original de l'Evangeli, broten nous camins, mètodes creatius, altres formes d'expressió, signes més eloqüents, paraules carregadores de renovat significat per al món actual.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.